Com cada diumenge a aquesta hora,
l'entrevista de Catalunya Informació amb Carme Clèries.
Avui parlem amb Senen Florensa, que és director general de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Senyor Florensa, bon dia.
Bon dia, com està?
La ciutat de Barcelona celebra veia amb una festa popular haver estat escollida seu de la Unió pel Mediterrani. Què suposa per la capital catalana aquesta nominació?
Home, jo suposo, penso que suposa el reconeixement efectiu d'una cosa que ja ha estat certa a un nivell simbòlic des de fa 13 anys, que és exercir una capitalitat de la Mediterrània. Barcelona ha donat el seu propi nom en aquest procés de Barcelona, que així es coneixia, que és tota la política europea cap a la Mediterrània, de fet. Això, clar, ha sigut el que ha passat finalment. Aquest simbolisme és el que s'ha imposat. Ara serà la seu efectiva i oficial i, per tant, doncs, exercirem aquesta capitalitat no només d'una manera simbòlica, sinó també efectiva.
I aquí diu que l'impacte pot ser superior a, fins i tot als Jocs Olímpics. Expliqui'ns exactament amb què es notarà, què notarà la gent que viu aquí i la gent que viu en aquest país, els efectes, quins efectes concrets pensa vostè?
A veure, jo crec que això és una manera d'explicar-ho, però els Jocs Olímpics és un impacte puntual enorme, amb milions i milions d'espectadors focalitzats en un moment donat sobre un punt geogràfic, amb un nom, com era Barcelona o Pequín o el que sigui, concentrat en el temps amb un impacte molt, 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 molt fort. Això és diferent, és un impacte més lleu, diguem-ne, però, en canvi, continuat al llarg del temps i dels dies, mesos, anys, i d'una manera creixent. I, per tant, doncs, jo crec que a llarg plaç és com es pot dir que pot tenir un impacte similar, perquè això és una cosa que succeeix durant 15 dies, sinó que, doncs bé, continuarà exercint aquest simbolisme i aquesta capitalitat al llarg dels anys, sense no hi ha data de caducitat en això.
Però podem concretar-ho amb que ja arribaran més diners al nostre país a banda d'un reconeixement europeu o internacional?
Sí, arribaran uns certs diners més, però això no és l'important. És a dir, quan estàvem preparant els Jocs Olímpics, sabíem en aquell moment que representava doncs, unes inversions importants en infraestructures generals de la ciutat, a més de les esportives, etc. En aquest cas no és això. Aquí el que es tracta és d'organitzar projectes perquè els diners d'Europa arribin al sud de la Mediterrània. És molt important d'entendre-ho. El procés de Barcelona, la política euromediterrània, el que ara comencem a construir com a Unió per la Mediterrània, serveix per desenvolupar, modernitzar, per millorar les condicions al sud de la Mediterrània, no a casa nostra. El que passa és que al sud i a l'est, és a dir, els països associats de l'altra banda del Mediterrani, per tenir allà doncs, uns veïns pròspers, rics, cultes, progressivament, amb qui fer bons negocis i bones coses, en lloc de que siguin doncs, un focus, un origen de problemes, perquè són els problemes que ells no aconseguissin arribar a resoldre sense l'ajut i el suport europeu. Per tant, això es fa en benefici dels allà. Ara bé, en el cas de la ciutat que simbolitza aquest procés, que és seu del seu secretariat, doncs adquireix doncs, una notorietat que fa que serveixi per moltes altres coses. Certament hi haurà un cert nombre doncs, de funcionaris internacionals que tindran seu a Barcelona. Certament això doncs, pot implicar que millorin doncs, les comunicacions internacionals, amb que hi hagi la millor, doncs, una xarxa més tupida de vols internacionals amb origen i final a Barcelona. Però l'important, jo crec que la notorietat que dona a Barcelona com a capitalitat d'una política internacional. És a dir, la política internacional cap a la Mediterrània d'Europa es farà des de Barcelona. Això fins ara ho havíem aconseguit en una certa mesura. Des de l'Institut Europeu de la Mediterrània fèiem una part de la política internacional espanyola cap a la Mediterrània. Ara això ho traslladem a nivell europeu. Una part de la política europea cap a la Mediterrània, la més important, a més, es farà amb seu a Barcelona. Això serveix per moltes altres coses. Quan preparàvem els Jocs Olímpics, sabríem que això servia no només per l'impacte puntual, sinó perquè aquesta notorietat acrescuda de Barcelona servia, doncs, poso per cas, perquè es vengués més moda feta a Barcelona, o perquè Barcelona fos més atractiva perquè passés a ser seu de les delegacions a Europa de grans multinacionals, o perquè doncs, fos un lloc com és així, progressivament ha estat així, escollit pels managers internacionals com a seu de les empreses, etc. No? Jo crec que això és aquest impacte difús. No es tracta de construir grans infraestructures, sinó d'aprofitar la notorietat de la ciutat exercint aquesta capitalitat internacional per la Mediterrània per fer moltes altres coses.
Avui, senyor Florença, puc llegir al País una informació del meu company, de Josep Garriga, que vostès, l'Institut Europeu de la Mediterrània, han tingut un paper destacadíssim en teixir suports entre els països del sud per tal d'aconseguir que Barcelona en fos la seu. Ha estat dura la batalla i en França més que en altres països? M'ho pot explicar, això?
Bueno, el nostre paper, ara es poden explicar coses que potser doncs, abans no es podien explicar tant. El nostre paper ha sigut un paper de recorregut, no? És un fet molt important que l'Institut Europeu de la Mediterrània, doncs, des del 2002, sigui un consorci on en forma part el Ministeri d'Exteriors, on en aquest moment, doncs, a través de mi mateix, doncs, sigui un diplomàtic professional amb nivell d'ambaixador, qui és el director. Això ha permès que actuem amb una absoluta, diguem-ne, complicitat amb els companys del Ministeri que portaven la candidatura i que doncs, ens truquéssim diverses vegades al dia amb cadascun d'ells i diguéssim, escolta'm, convé que convideu amb algun seminari que organitzeu a Barcelona, poso per cas, doncs, no sé, això, pues, a l'ambaixador euromediterrani del Ministeri Txec, que el veiem que és un tio reticent i que no hi creu, feu-li conèixer Barcelona, que vingui i tal. Llavors, bueno, quin primer seminari tenim en marxa? Aquest, de la setmana vinent, doncs vinga. Jo trucava, el convidàvem i arribava allà amb una actitud totalment contrària, li ensenyàvem la ciutat, li ensenyàvem Pedralbes, veia el que estàvem fent, es quedava entusiasmat i marxava dient no, no hi pateixin, que jo faré tots els possibles perquè votem per Barcelona. Operacions d'aquestes n'hem fet un món. I, de fet, en l'últim any i mig hem passat per Barcelona amb coses que hem organitzat nosaltres a diferents nivells, o dels ministres, o dels secretaris d'Estat, o dels encarregats en concret a nivell d'ambaixador o d'alt funcionari de projectes euromediterranis. Jo diria que pràcticament una majoria de representants dels països, no? En aquell moment, quan els portes, ni els hi dius, a la millor, que pensem que Barcelona acabarà siguent candidat d'això. Anem fent amistats, anem teixint complicitats, perquè creiem en el projecte, volem que s'hi incorporin, i després això, a l'hora d'evitar una candidatura, doncs clar, ho poses en exercici, ho poses a treballar. Aquella gent et coneix i ja saben doncs, que a Barcelona això anirà millor que a altra banda.
Com a bon diplomàtic, no, senyor Florença? Sarkozy ha posat moltes traves, realment.
A veure, el president Sarkozy, primera, ha sigut d'una immensa ajuda en rellençar el projecte. És a dir, encara que ell ho hagi fet per guanyar ell notorietat i per otorgar a França un paper central en aquest punt, com en tants altres, ha tingut un efecte extraordinàriament positiu en donar una gran notorietat altra vegada a la política mediterrània per la que nosaltres estàvem treballant però que no tots els països hi mantenen l'atenció al llarg dels anys. Ara bé, el que succeïa és que ell i sobretot algun conjunt d'assessors que tenia al voltant ho veien des d'una política, des d'una òptica molt nacionalista francesa i per tant volien que això fos només una política de França amb els països estrictament mediterranis d'Europa amb els de l'altra banda, excloent a la Unió Europea com a tal i a la Comissió Europea i excloent a la resta d'europeus. Clar, nosaltres no el vam voler contradir d'entrada. Això era una posició molt meditada per el govern espanyol, amb la que tots estàvem molt d'acord, perquè era contraproduent. La idea era una aposta una mica difícil, dissenyada molt personalment pel ministre Moratinos, de aprofitar la força, l'empenta que representava el president Sarkozy per tirar endavant el projecte i que acabés sent el que havia de ser, la continuació del procés de Barcelona i no aquella altra cosa nacionalista francesa que havia proposat els assessors del Sarkozy. Afortunadament, ha sigut així. És a dir, la gran aportació del procés de Barcelona des de 1995 és que fos tota Europa la que s'impliqués en el desenvolupament de la Mediterrània, dels països del sud de la Mediterrània. És a dir, nosaltres sabem que el Marroc per si sol difícilment se'n sortirà de fer convergir el seu país, la seva economia, la seva societat amb els nivells almenys del sud d'Europa. i que amb nosaltres sols no tindrem prou força per ajudar-los a que ho facin. Necessitem que sigui tota Europa la que hi participi i que hi ajudi. Això era la gran avantatge del procés de Barcelona i és la gran avantatge ara de la Unió Mediterrània. La posició inicial francesa era antitètica. Era muntar un jardí privat, un lloc de caça privat francès, acompanyat d'alguns altres, Espanya, Itàlia, etc., excloent els altres. Ens han ajudat molt, òbviament, la resta d'europeus, especialment la senyora Merkel, que doncs, és la que li va plantejar d'una manera més abrupta i més oberta que això podia ser de cap manera que quedés exclosa a Alemanya de la política mediterrània europea. Això, clar, era tan evident que al final aquella idea inicial del ministre Moratino de no, ajudem-lo, no ens hi posem en contra, ajudem-lo perquè al final ja anirem aconseguint que se'n donin compte de que és absurd i que sigui un afegit, un reforç del procés de Barcelona tradicional, que és una política d'Europa. Afortunadament, això jo crec que és una cosa que ha sortit bé, i avui el que tenim és que té seu a la Secretariat Permanent a Barcelona i que és de veritat una continuació de tots els esforços que s'han fet des del 95, que és una política de tota Europa i que hi estan implicats tots els països europeus.
És a dir, que hem tingut amb Merkel una bona aliada, no? De tota manera, a banda d'aquesta, quines complicitats han estat més decisives en el resultat final?
Home, jo crec que el que s'ha dit, sobretot, abans ho deia, és el simbolisme de Barcelona. Evidentment, hi ha un joc d'interessos, de complicitats, però, per exemple, el president Sarkozy i la diplomàcia francesa ha optat gairebé fins al final perquè la seu estigués al sud. Clar que això era també donava lloc que hi pogués haver, per exemple, un secretari general francès, perquè l'enteniment era des de sempre que si la seu estava al sud, el secretari general havia de ser del nord, i si la seu estava al nord, el secretari general havia de ser del sud. Per tant, si volien que hi hagués, poso per cas, que això no ho ha dit ningú obertament, però si volien que hi hagués ara o quan sigui opció que hi hagués un secretari general francès, la primera condició és que la seu fos al sud. Mm. I posats a fer-ho al sud, doncs fer-ho en algun país sigui més proper doncs, a França. Bueno, cas ideal, Tunísia. Clar. Per tant, una proposta congruent amb tot aquest plantejament és això. Per tant, van prometre moltes coses, els egipcis, la copresidència, els tunecins que tindria seu allí, el Marroc que la millor doncs, hi hauria un secretari general del sud marroquí, etc. No? En el cas nostre, jo crec que no ha sigut tant l'oferir coses concretes, sinó posar en valor la política tan pro-mediterrània i en favor de tots els països del sud del Mediterrani i la nostra implicació, per exemple, en el propi procés de pau al Vietnam, etc. Hi ha hagut aquí un treball extraordinari del propi Moratinos. Ell ha treballat molts anys en aquests temes i, per tant, coneix absolutament a tothom i té un grau d'amistat i de complicitat molt elevat. Per tant, jo diria que hi ha aquí... Bé, i ara jo no estic en ministeri, ho puc dir... és així, vull dir, no. Hi ha un grau important de fruit de cobrar el rèdit, diguem així, d'una política duta a terme al llarg de molts anys. Per part d'Espanya, per part de Barcelona. De Barcelona s'han fet moltes coses. Va haver la conferència euromediterial mediterrània del 95, on es posa en marxa tot el procés de Barcelona. Hi va haver la cimera de Barcelona més 10. Hi ha hagut aquí reunions sempre de les més importants en aquest sentit. Aquí s'ha fet créixer el procés de Barcelona i el que fem és cobrar el rèdit d'això i ells saben que aquí tindran uns aliats importants perquè això funcioni.
Senyor Florença, i el senyor Sarkozy, això com s'ho ha pres, li devem algo? Entengui'm què vull dir.
Ell ha aconseguit una altra cosa important. Diguem-ne, no s'acostumava a que a partir de l'1 de gener la presidència francesa s'acaba i, per tant, doncs, deixa de poder aparèixer parlant com a president d'Europa. Uh-huh. Han arribat a un acord amb la següent presidència txeca, per la qual compartiran la presidència en el semestre de presidència txeca i, per tant, el president Sarkozy podrà continuar apareixent com a president d'Europa. Jo crec que ells, diguem-ne, per exemple, el nom que és una aportació francesa, no en la versió que ell havia proposat inicialment, Unió Mediterrània, que a tots ens semblava que era una mica de fer passar gat per llebre, no? Perquè, clar, la comparació amb la Unió Europea és massa evident i no és el mateix el que estem fent amb els països mediterranis que una integració política com la que estem fent progressivament a Europa, no? Per tant, per això, en la reunió de Roma entre el president Zapatero, el primer ministre italià i el president Sarkozy, doncs es va proposar i es va aconseguir canviar-hi el nom. I llavors, ara, Unió per la Mediterrània vol dir que tots a una doncs treballem perquè hi hagi un Mediterrani que compleixi aquelles finalitats que ja ens van proposar la 95 i que així es reconeixen, i tant la declaració de Barcelona la 95, en tots els documents de la Unió per la Mediterrània. Una àrea de pau i estabilitat, de progrés econòmic compartit i de diàleg intercultural entre els pobles al voltant de la Mediterrània. Bé, jo crec que això ha funcionat.
Deixem anar una mica més enllà. Fa molts anys que es parla de les relacions entre les dues ribes de la Mediterrània. En l'època del president Pujol va ser un dels seus objectius, un dels seus esforços. Corregeixi'm vostè, segur que ho farà, però creu que s'ha avançat prou en aquest procés? És un procés aparentment molt lent.
En l'últim any i mig hi ha hagut molt de soroll dient que això no havia funcionat i que havia sigut un desastre. Això ha sigut part de la política, diguem-ne, informativa francesa, sobretot, per dir, no, això ha sigut fins ara un desastre, ara arriba el president Sarkozy, que farà una cosa nova, fantàstica, lluent, perquè això no ha funcionat. Això és fals. Això és fals. El que passa és que les coses que ens han aconseguit no sempre es veuen amb tota evidència des dels països europeus. Primera, perquè el 85% dels recursos de donació, diguem-ne, i el 100% dels recursos de préstec, hi dediquem cada any 1.000 milions d'euros de donació i 2.000 milions del Banc Europeu d'Inversions a projectes euromediterranis. Per tant, estem parlant d'una política que ja avui absorbeix 3.000 milions d'euros. D'això, el préstec totalment i la donació 85% van a projectes que es fan en els països del sud. Si demà al matí s'assigna per part de la Unió Europea amb el Marroc un gran projecte per al qual es dedicaran, doncs posem 150 milions d'euros per modernitzar tota la formació professional al Marroc, ni aquí ni a la resta d'Europa apareix com notícia. Ni a la primera ni a la 15a pàgina.
També té raó, sí.
Per tant, s'han aconseguit moltes coses. Els països del sud estan modernitzant les seves institucions. Primer, s'han anat firmant els tractats amb tots els països. I això s'ha fet amb tots, excepte amb Líbia, que esperem que algun dia ho vulgui fer. Però s'ha fet el tractat d'associació molt formal amb cada país. En funció d'això s'han posat a treballar els equips per dissenyar en cada país quines coses s'han de millorar. La duana, el funcionament de la justícia, la formació professional, la gestió hospitalària, etcètera, etcètera, etcètera. I aquests diners es dediquen a les assistències tècniques i a la implementació pràctica de les reformes institucionals. Vull dir, és cert que no són potser unes quantitats astronòmiques entre tots els països. Bueno, però Déu-n'hi-do. Però és que sobretot sí que són diners dedicats com es dediquen a ajudar-los a modernitzar les seves institucions. Estem parlant no de construir col·legis, que també perquè algun faci de centre pilot i els altres segueixin, sinó per modernitzar el seu sistema de formació professional, poso per cas, com deia abans, no? Per tant, clar, això són coses que estan en funcionament, són molt importants, però es tracta d'un procés de modernització de les societats, de modernització de les seves institucions i del seu funcionament. I això, doncs, no es aconsegueix en 4 dies.
Deixi'm
a nivell econòmic, ara està començant a tenir efecte. Mm-hmm. Ara, aquests 2 últims anys, les estadístiques comencen a demostrar que comença a haver-hi, a pesar de l'enorme diferència que encara hi ha, una certa convergència entre les economies d'aquests països, que estan creixent en els 2 o 3 últims anys bastant més que la mitja europea.
Deixem tornar un segon enrere. Creu que l'actitud de França en tot aquest procés, per dir-ho d'alguna manera, ha estat poc ètica?
Això, diguem-ne, és un plantejament que no sé fins a quin punt. Les coses són positives, en política internacional les coses són positives o no són positives. Jo crec que ha sigut positiu. Hi ha gent que té, diguem-ne, bueno, una manera de comportar-se d'una manera, els altres d'una altra. França sempre té una actitud molt, molt francofrancesa. Ells són molt europeistes, però conceben a França al mig d'Europa i que és el qui té de dirigir l'orquestra. Bueno, és una manera de ser europeu. Jo crec que en aquest cas, clar, la posició alemana era molt comprensible i un tema molt de fons. La Frau Merkel es va alarmar molt amb aquesta posició perquè pensava que això podia provocar, diguem-ne, una divisió a Europa. Que els del sud d'Europa miressin cap a la Mediterrània, quedessin exclosos la resta, que muntessin un altre esquema similar mirant cap a l'est. I, bueno, clar, això fora la primera vegada en què es trenca l'eix franco-alemany o que hi ha un clivatge, una diferència fonamental, no? Aquesta divisió des d'Europa els semblava als alemanys que era perillosa i per això, doncs, a part que no volguessin quedar-se exclosos de la política mediterrània, que és natural, no? Però com a pròpia concepció d'Europa els semblava que no era adequat. Per tant, home, són posicions diferents, eh? Són posicions diferents. No és que sigui una més ètica i l'altra menys, és que, bé, doncs hi ha posicions més, per exemple, nacionalistes, més centrades en la pròpia perspectiva, hi ha posicions que conceben el seu interès com a més inclòs en un interès més general perquè ells en sortiran beneficiats igualment. Són diferents punts de vista, jo no sé, en política internacional, ètica o no ètica, la mecànica de les coses és la que dona uns resultats i els resultats són bons o dolents en funció d'uns punts de vista.
Senyor Senen Florença, no tenim molt més temps. Sabem que a l'estiu no ha pogut fer vacances, és veritat, perquè ha hagut de treballar molt en aquesta qüestió. Potser se les pot prendre ara, no? De cara al Nadal. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. És molt amable. Moltes gràcies. Bon dia.